Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El Parlament rebutja la proposició de llei de Vox per fer vehicular el castellà a l'educació. La seva proposta incloïa la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i canvis en la llei de normalització lingüística, cosa que ha fet que els vots en contra de l'esquerra s'hi sumassin els del PP. La seva portaveu, Marga Duran, considera que la norma vulnera els principis fonamentals del sistema educatiu, mentre que Sergio Rodríguez, de Vox, acusa els populars de deslleialtat.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys.
Dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte de la educación en castellano.
El PP ja ha presentat aquesta setmana una altra iniciativa perquè el català i el castellà siguin tots dos vehiculars, però sense tocar altres normes, cosa que Vox considera que no tindrà efectes reals. El PSOE acusa el govern d'emprar la llengua com a moneda de canvi i Més per Mallorca lamenta que els esforços no es destinin a millorar el sistema educatiu. És dimecres, dia 5 de novembre. I avui és el segon dia de la World Travel Market, la fira turística de Londres. Allà, el president de l'Associació d'Agències de Viatge Britàniques ha admès que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes a les Balears durant els mesos de més calor de l'estiu.
Sean Tipton diu que també hi contribueix el fet que fora de la temporada alta els preus són més baixos, això mentre que el govern defensa que el camí cap a la contenció turística es consolida perquè enguany l'arribada de visitants ha pujat només un 0,8% al juliol i un 1,5% a l'agost.
I les persones registrades a l'atur a les Balears han baixat un 6% a l'octubre si ho comparam amb fa un any.
Hi ha gairebé 27.700 persones inscrites, 1.800 menys que l'octubre de 2024. Els sindicats lamenten que encara hi ha una marcada estacionalitat. En canvi, els empresaris diuen que el desembre mes de l'any ja forma part de la temporada alta turística.
L'exsecretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha de declarar avui en el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Ahir ho va fer l'empresari i parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador.
Jo passo a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Qui va lamentar les conseqüències que va patir per la filtració de la qual s'acusa el fiscal general.
Una filtració del correu electrònic en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes fiscals.
La Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
Els agents l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
Continuen tancats la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera per la presència d'un fong ambiental a l'avantsala.
Des del passat 15 d'octubre només es troben operatius per casos d'emergència vital. Ja s'han derivat un part i dues operacions a Can Misses i 8 intervencions han estat reprogramades.
I en els esports, Marco Justo deixa la banqueta del Palmer Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El tècnic va presentar ahir la seva dimissió. Se'n va per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la seva sortida. L'equip mallorquí es coé en 5 derrotes en els 5 partits de Lliga disputats. En futbol, a la Champions, derrota del Madrid a Anfield contra el Liverpool per 1-0 i victòria de l'Atlètic de Madrid per 3-1 contra el Sant Julià belga. I el Transmap Eivissa comença avui el seu camí a la Copa del Rei d'Handbol. Els pitiusos rebran a Sa Blanquedona, el Burgos, equip també de la Divisió de Plata. El partit es disputa a les 8 del vespre i qui guanyi tindrà premi. A la segona ronda s'enfrontarà a un conjunt de la Primera Divisió Nacional.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada molt assolellada. El sol serà l'absolut protagonista, acompanyat, això sí, per alguns intervals de nivell baixos, molt poca cosa. D'altra banda, el vent bufarà entre fluix i moderat i ho farà de xaloc. Això farà que a la costa més exposada el panorama marítim sigui una mica més complicat, marcat per la maror. Això sí, al nord-oest de cada una de les illes sí que tindrem una situació marítima molt més tranquil·la. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, un augment d'entre 1 i 2 graus aproximadament, esperant que la màxima d'avui giri entre els 22 i els 25 graus aproximadament. En vista demà, això sí, sí que tindrem un canvi de temps una miqueta més important, ja que durant les primeres hores del dia les pluges tornaran a aparèixer i fins i tot podran caure de forma moderada allà on descarreguin, però esperant que a partir del capvespre la situació ja sigui bastant més tranquil·la. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Sa Pobla, 15 a Manacor i 17 a Palma. A Menorca, 17 graus a Ciutadella i 17 també a Sant Lluís. I a les Pitiuses, 14 graus a Cala Jondal i 16 a Sant Antoni.
Són les 7 i 5 minuts del matí amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Escanelles i Caterina Banya a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El ple del Parlament ha rebutjat, amb el vot en contra del PP i de tots els grups d'esquerres, la presa en consideració de la proposició de llei de Vox per introduir la vehicularitat del castellà a l'educació. Els de Santiago Abascal han acusat els populars de deslleialtat i de joc brut, després de presentar una iniciativa per modificar la llei d'educació perquè el castellà i el català siguin llengües vehiculars a l'ensenyament.
El diputat de Vox, Sergio Rodríguez, ha qualificat la proposta del PP com un gest de cara a la galeria. Vox plantejava la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i dels preceptes de la llei de normalització que contradiguin aquests canvis, a més de qüestionar l'autonomia dels centres.
Si no modificamos el decreto de mínimos y no metemos mano a la sacrosanta autonomía de los centros, dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte... de l'educació en castellano.
La portaveu adjunta del Partit Popular, Marga Duran, ha dit que no poden donar suport a una iniciativa que col·lideix, asseguren, amb els pilars fonamentals del sistema educatiu. Duran ha incidit en el fet que per als populars l'Estatut d'Autonomia, la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de Mínims i l'autonomia de centre són normatives que consideren intocables.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys, en diàleg, consens i respecte institucional. Perquè l'educació no pot ser una eina per dividir, ni la llengua una bandera per enfrontar.
Pel que fa als grups d'esquerres, la diputada del PSOE, Amanda Fernández, ha criticat que la llengua ha estat la moneda de canvi en les negociacions entre PP i Vox aquesta legislatura, mentre que la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha dit que la iniciativa presentada per Vox no és per millorar el sistema educatiu, sinó que és una ofensiva política contra el català i la cohesió social.
El que defensa Vox ho coneixen de sobres. El problema és el que accepta el Partit Popular, que se posa les mans al cap en les barbaritats de Vox, però després, en silenci, duen endavant mesures que estan desprotegint la llengua pròpia.
I companys del Partit Popular, vos ho he de dir amb tota claretat. No basta dir que hi votareu en contra. Heu de demostrar que no vendreu la llengua a una votació futura.
Això, tota aquesta votació de la proposta de Vox era l'hora baixa. Abans, al dematí, hi havia hagut una sessió de control al govern sense la presència de la presidenta Marga Proens, que era a Londres, a la fira turística, en un dia en què hi va haver moltes referències a la política estatal per la gestió de la Dana de València i també pel cas Coldo. Un d'aquests moments va ser quan la socialista Pilar Costa li retreia al conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, que la falta de construcció de pisos socials.
Deixi d'al·ludir responsabilitats i culpant sempre en els demés, en els que han governat, perquè tot això, per cert, ho han sentit fa poques hores i no els ha funcionat gaire bé. O sigui, que no se faci vostè un mazón.
Yo no sé si nosotros vamos o no como un Ferrari. Lo que sí sé es que vamos mejor que el Peugeot de su amado líder, que conducía junto con el acompañado del maravilloso tridente Koldo, Ábalos i Santos Cerdán.
Els moments més polèmics han estat a les preguntes de l'oposició al conseller d'Agricultura, Joan Simonet. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, l'ha acusat d'imposar la nova llei agrària.
Vostè qui es pensa que és per imposar el seu model a Menorca? Sí, per imposar. Sí, per imposar, perquè vostè, per començar, aquest avantprojecte de llei és contrari a l'Estatut d'Autonomia, perquè no respecta les competències dels consells insulars.
No ets la meva llei, ets la llei del sector. Com bé, que ho llegeixi amb calma i deteniment i miris manifest on ja són totes les entitats professionals agràries de Balears que demanen lo mateix.
Marc Pons, del PSOE, li ha arribat a dir a Simonet que la llei agrària és el nou conseller de Turisme. I avui és el tercer dia del judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, per presumpta revelació de secrets. Avui és el torn de l'exsecretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, i la número 2 de la formació regional, Pilar Sánchez Acera. Declaren en qualitat de testimonis davant del Tribunal Suprem, això quan ahir l'empresari Alberto González Amador, que és la parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, va acusar el representant del Ministeri Fiscal d'haver-lo matat públicament i denuncien que no hi va haver presumpció d'innocència.
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Asegura més que aquesta situació li ha destrossat la vida.
O me voy de España o me suicido, porque con, o sea, el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo.
De todas formas, yo sí, no recomiendo ninguna de las cosas y en todo caso que hable con su abogado.
Recordem que el judici pretén aclarir si García Ortiz va filtrar el correu en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la fiscalia a canvi que el seu representant reconegués dos delictes fiscals. Durant la segona jornada també ha declarat Miguel Ángel Rodríguez, que és el cap de gabinet de la presidenta de la Comunitat de Madrid.
El periodista va fer una publicació de xarxes socials afirmant que havia estat el Ministeri Públic qui havia ofert un pacte a González Amador. Davant el Suprem, Rodríguez ha admès que va propagar aquest rumor i ha defensat que es va veure obligat a filtrar a la premsa el contingut del correu del fiscal Julián Salto, que ratificava que el pacte estava obert. Tot això ha dit per desmentir que la iniciativa d'arribar a un acord havia sortit de González Amador tal com s'havia publicat a alguns mitjans de comunicació. Durant el judici també li han demanat perquè va dir que el pacte amb fiscalia s'havia aturat per ordres de dalt, fent referència al fiscal general.
Si todavía no se ha llegado al acuerdo que proponía la fiscalía, alguien lo ha parado.
Ah, claro, sí.
Vale. O de repente se les ha olvidado que querían un acuerdo.
No.
Por tanto, alguien lo ha parado y claro. Solo se puede parar por arriba. Perdón. La deducción es más lógica.
Vamos a ver si
que lógica.
El cap de premsa de la Fiscalia de Madrid, Íñigo Corral, ha declarat que va haver de desmentir els rumors que propagava Rodríguez. També la cap de premsa de la Fiscalia General, Mar Edo, ha explicat que varen haver d'elaborar una nota de premsa per netejar la imatge del Ministeri Fiscal després que l'entorn d'Ayuso difongués informació falsa.
¿Recibe usted muchas llamadas de periodistas inquiriendo la verdad o mostrando...?
Sí. Me advierte de que Miguel Ángel Rodríguez está filtrando a la prensa un correo del fiscal del caso donde afirma que se ha ofrecido un pacto de conformidad a Alberto Gómez Amador.
La presidenta de la Comunidad de Madrid insinúa que hay una como una especie de confabulación de poderes del Estado para perjudicar a su pareja.
Recordem que és la primera vegada que seu al banc dels acusats el fiscal general de l'Estat, per qui demanen penes d'entre 4 i 6 anys de presó per un delicte de, com dèiem, revelació de secrets.
I també de la crònica judicial. El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que denunciarà l'empresari Víctor de Aldama per difamació. El comissionista el va acusar de cobrar comissions i d'haver anat a un pis amb prostitutes.
El ministre assegura que l'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que es va conèixer fa uns dies, indica que no hi va haver cap activitat delictiva quan ell era el president de les Canàries.
Frente a lo que algunos pensaban, querían y deseaban, no tiene ni mordidas, ni comisiones, ni mujeres explotadas, ni ninguna situación irregular o ilegal por parte de Ángel Víctor Torres. Yo me alegro por mi familia, creo que hay líneas que no se pueden passar.
A més, ha destacat que l'Institut Armat no proposa continuar investigant-lo en relació a la compra de mascaretes durant la pandèmia de la Covid. Torres defensa l'actuació que varen fer davant les queixes de Soluciones de Gestión quan les Canàries no havia pagat una comanda. Ha dit que va ser llavors quan va intervenir i explica que les reclamacions es canalitzaven a través de l'exassessor ministerial Coldo García. A més, davant els mitjans de comunicació, ahir va dir que sempre havia actuat en defensa de l'interès general i mai per interès propi.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91 197 1700.
Has vist mai una carabassa de més de 200 quilos? I de vine a Muro, vine a veure-la. Per adeptes d'exposicions, venda de carabassa, mostra d'eines i carros i gastronomia. Vine a tastar els plats que preparen els restaurants amb aquest producte. Diumenge 9 de novembre, Fira de la Carabassa a Muro. Un missatge de l'àrea de festes i participació ciutadana. Ajuntament de Muro.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:15. La patronal de les agències de viatge del Regne Unit, APTA, apunta que el canvi climàtic i l'augment de temperatures condicionen l'arribada de turistes britànics a les Balears durant els mesos de més calor. Aquest és el missatge que han traslladat a la delegació illenca que ha viatjat a Londres per assistir a la fira World Travel Market que va començar ahir.
El portaveu de la patronal, Sim Tipton, ha explicat que el fet que els preus siguin, de fet, més baixos fora de temporada tradicional influeix en el canvi de tendència.
Els mesos amb més activitat solien ser juliol i agost, ara a juny i setembre, i crec que això continuarà així, ja que la gent s'ha adonat que el temps a Espanya és molt bo en aquestes èpoques de l'any, i clar, és més barat.
I tant les agències britàniques com el turoperador alemany TUI veuen amb bons ulls la reflexió que fa l'executiu balear sobre el model turístic illenc i el camí que el govern fa cap a la contenció. De fet, la presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat que el juliol només han pujat un 0,8% l'arribada de turistes aquí a les Balears i al mes d'agost un 1,5%. Són xifres que demostren, segons ha dit, que el camí cap a la contenció es consolida.
Això vol dir manco saturació, manco cogestió, millor experiència pels que mos visita i també millor i major benestar per resident, que també és un objectiu irrenunciable per part d'aquest govern. I a més s'està donant també ja, i els números així mos ho indiquen, un dels altres objectius, créixer més en valor que no en volum.
I també ha visitat l'estand de les Balears a la World Travel Market de Londres. Ha estat la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez. La mallorquina ha demanat a l'administració autonòmica que continuï fent feina perquè les Illes Balears guanyin en sostenibilitat i en benestar pels residents.
Queda poc temps perquè s'acabi la legislatura i s'han de prendre, com està demanant la societat de les Illes Balears, mesures concretes que continuïn amb aquest lideratge a nivell estatal i també a nivell mundial que ha tingut Balears en matèria de sostenibilitat turística com un dels principals destí turístic del nostre territori.
Per cert, que l'Ajuntament de Palma també ha presentat la seva candidatura a la World Travel Market de Londres com a capital cultural de l'any 2031. El batlle Jaime Martínez ha dit que va més enllà de la cultura, que és una aposta també per la sostenibilitat. Les ciutats que optaran a ser capital europea es coneixeran a finals d'any.
Independentment d'arribar en aquesta candidatura, pues seguim fent feina en sa cultura. Sa cultura, pues en aquest cas, mos fa un poc modelar aquest perfil d'esturista que estem defensant, no? Més qualitat, més poder adquisitiu, que estigui interessat per sa cultura, per gastronomia, per patrimoni, per sostenibilitat, per esport.
I el batlle d'Eivissa, Rafa Triguero, ha aprofitat per reunir-se a Londres amb la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez. Segons explica, totes dues parts han mostrat la seva màxima voluntat de col·laboració per poder obrir com més aviat millor l'establiment de Dalt Vila.
Hemos marcado una hoja de ruta, como decía Clara, de los trabajos a desarrollar las próximas semanas, incluso los próximos meses, desde la finalización de la obra del Camí del Calvari hasta el mobiliario necesario y los equipamientos necesarios para que ese establecimiento pueda funcionar con normalidad. A partir de aquí, y vista el desarrollo de la reunión, hemos llegado a fijar hasta un calendario también para una futura promoción de ese establecimiento del parador de la ciudad de Ibiza en las futuras ferias turísticas.
I parlant de turisme, hem sabut que un històric empresari mallorquí d'aquest sector es troba entre les 10 primeres posicions de la llista Forbes dels 100 espanyols més rics. Ens referim a l'hoteler originari d'Inca, Miquel Fluixà Rosselló, que és president del grup Iberostar.
Fluixà ocupa el lloc número 9 de la llista que elabora la revista especialitzada en el món dels negocis i les finances, segons la qual l'empresari Inca acumula 3.300 milions d'euros. El rànquing de Forbes també inclou 9 fortunes més vinculades a les Illes Balears. Entre les 100 principals fortunes espanyoles hi ha els germans Carlos i Juan Marc Delgado de la corporació financera Alba, vinculada a la banca Marc, també els germans Carmen i Lluís Riu del grup hoteler Riu, les propietaris del grup hoteler Piñero, el conseller executiu de Malià, Gabriel Escarrer, i també Abel Matutes, del grup Palladium Hotels. Per tant, la majoria de Balears, inclosos a la llista Forbes, pertanyen al sector turístic.
Són les 7 i 20. La World Travel Market de Londres ha confirmat un allargament de la temporada alta a les illes, que es tradueix també en el mercat laboral. Aquest mes d'octubre hi ha hagut més atur que el setembre, com és habitual sempre que acaben els contractes del sector serveis, però manco persones cercant feina que l'any passat. És a dir, hi ha hagut més treballadors que han pogut continuar fent feina gràcies al bon ritme de l'economia.
El desè mes de l'any confirma, per tant, el final de la temporada turística amb un augment puntual, això sí, de l'atur, però manté la tendència positiva a llarg termini, és a dir, comparat amb el mateix mes de l'any 2024. L'any passat, el sector serveis concentra la major part dels que estan a l'atur, amb més de 20.000 persones de les 27.000 inscrites a les oficines d'ocupació. Després, molt per davall, però hi ha la construcció, amb poc més de 3.000 persones desocupades. Si parlant d'afiliació a la Seguretat Social, les illes han perdut gairebé 35.000 cotitzants respecte del mes de setembre, però en comparació ara fa un any hi ha 15.000 persones més fent feina.
En tot cas, el govern assegura que seguirà fent feina per una ocupació de qualitat. És la consellera de Treball, Catalina Cabré.
Tenim unes Balears a un mes d'octubre que creen ocupació, que disminueixen l'atur i que tenen una taxa d'atur administratiu de plena ocupació. Per tant, estem veient unes Balears que donen mostra d'avanç en sa desestacionalització. Continuen fent feina per créixer en valor i consolidar una ocupació de qualitat.
Per contra, els sindicats veuen allò oposat, l'estacionalitat de l'economia illenca. Són Pedro Omar, secretari general d'UGT, i Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres.
Segueix el desequilibri. Ens trobem en la cruel paradoxa de que en plena ocupació, pràcticament en plena ocupació, no poden garantir unes mínimes condicions de vida per la gent de Balears.
Unes condicions laborals adequades que permetin a la població treballadora viure al lloc de sobreviure, i així se podrà retenir el talent.
Enmig de totes dues posicions, la del govern i la dels sindicats, hi ha les patronals que consideren que el mercat està fort i que això és gràcies al sector privat, però segueixen demanant suport a l'administració per formar mà d'obra. Són Carmen Planes, presidenta de la CAEP, i Jordi Mora, de PIMEM.
El mercado laboral sigue manteniéndose fuerte, ratificando que el mes de octubre está plenamente integrado dentro de la temporada alta. Por el contrario, el descenso de contrataciones pone igualmente de manifiesto las dificultades ya señaladas por varios sectores como la restauración o el comercio.
Seguim tenint moltes dificultats per trobar treballadors i treballadores, principalment qualificats, i per tant les empreses estan fent esforços molt importants en selecció i sobretot en retenció i en fidelització de treballadors i treballadores.
I d'altra banda, ahir els sindicats USO i STEI es van concentrar davant les portes del Parlament per reclamar a Educació millores per als docents de l'escola concertada. Denuncien que l'executiu té abandonat el professorat d'aquest sector. El conseller d'Educació, Antoni Vera, s'ha compromès a la recuperació del 2,9% salarial i que sigui una realitat abans del final d'any. Carme Moreno.
El responsable de l'escola concertada l'Estei, Ramon Mondejar, lamenta que la negociació està estancada tant pel que fa a la recuperació del 2,9% pendent dels anys 2020 i 2021 com la negociació d'un nou acord de millora per l'any 2027 i punts com la reducció de les ràtios o de la càrrega lectiva. Segons Mondejar, l'entrada de la directora general de centres concertats, Joana Maria Cabré, ha dificultat que s'avanci en la negociació.
Que aquí hi ha una cosa, que s'està fent feina perquè la concertada va millorant, tot el que fa s'aspecta de millora del mòdul de concert, però després del que nosaltres, el personal laboral i les millores seves, està estancat, està aturat. I per tant, nosaltres a partir d'aquí començarem una sèrie de mesures reivindicatives.
Des de setembre, el sindicat USO, majoritari a la concertada, ha convocat tres concentracions davant la conselleria per exigir aquestes millores i avui s'ha traslladat davant del Parlament per la inacció, diuen, d'educació. És el seu secretari general de l'ensenyament, Juan Carlos Lorenzo.
Nosotros la sensación que tenemos es que el gobierno no ha movido ningún dedo y la paciencia llega a un límite y el sector concertado ya está cansado simplemente de escuchar palabras y de no haber hechos.
A través d'un comunicat, el sindicat Comissions Obreres també ha criticat que Educació s'ha oblidat del docent de la concertada. Davant d'aquestes crítiques, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que abans de final d'any se saldarà la recuperació del 2,9% pendents dels anys 2020 i 2021.
Que nosaltres pot estar ben tranquil, tot el professorat de la concertada, que nosaltres els hi tornarem aquest doblers que l'anterior govern els hi va llevar, perquè és de justícia.
Segons ha explicat el conseller, se cerca la via jurídica per fer efectiu el pagament d'aquests endarreriments que el docent de la pública han pogut començar a percebre per una sentència favorable que només afecta el professorat de l'ensenyament públic.
Per cert, que durant la sessió de control al govern d'ahir, el conseller d'Educació, Antoni Vera, va anunciar que el transport escolar serà gratuït per als alumnes de formació professional l'any que ve. Són les 7 i 26 minuts. La Policia Nacional ha detingut un home a Manacor per amenaçar de mort i tallar l'aigua d'un infrahabitatge al seu inquilí.
L'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de coaccions i amenaces. Es tracta del mateix home a qui el govern va obrir, recordem-ho, un expedient sancionador després de detectar l'existència d'11 infrahabitatges en un assentament de barraques.
I continua ingressat a l'Hospital de Son Espases amb politraumatisme greu l'home de 54 anys que ahir va resultar ferit greu en un accident de trànsit a la carretera entre Santa Maria i Sencelles, a l'altura de Santa Eugènia.
Circulava en una moto que, segons la Guàrdia Civil, no va respectar un senyal d'estop. L'home va xocar amb una furgoneta, el conductor de la qual en va sortir il·les.
I ha quedat vist per sentència al judici a l'Audiència Provincial el tatuador acusat d'agredir sexualment una clienta a Eivissa. L'home n'ha negat els càrrecs.
El fet va tenir lloc el juny de 2022, quan dues amigues escoceses van acudir a fer-se el mateix tatuatge al local de l'acusat. Una d'elles assegura que el tatuador la va agredir sexualment introduint-li els dits a la vagina. Ell ha al·legat durant el judici que ella duia minifaldes sense roba interior. Un dels testimonis, un guàrdia civil, assegura que dos mesos després el van detenir per fets similars i també té antecedents penals per haver abusat de menors. La fiscalia manté la petició d'una pena de 6 anys de presó i una indemnització de 15.000 euros, però ampliat fins a 15 anys la inhabilitació per a treballar com a tatuador.
I quan són gairebé les 7 i 28 minuts, és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, pendent avui de la política dels tribunals.
Diari de Mallorca, per exemple, posa el focus en les declaracions de Víctor de Aldama, que diu que les Illes li donaren l'okay i que anava a parlar amb els de Canàries. És una frase que situa entre cometes. Diari de Mallorca, fotografia en aquest cas per un nou radar fix a l'entrada de Palma. Última hora, per la seva banda, l'altre diari editat en paper, la fotografia la posa de la delegació balear a Londres, a la fira turística, però en lletres el que diu és que el Partit Popular tomba el pla lingüístic de Vox, en parlàvem fa just una estona a l'informatiu, que d'aquesta manera allunya futurs acords, anticipa el diari. També ho destaca ara Balears, dient això sí, que els populars ho feren entre acusacions de traïció per part de Vox. també ho destaca OK Baleares, però des del punt de vista d'aquest partit precisament, acusant de joc brut el Partit Popular. I al darrer dels digitals, Mallorca Diario parla en aquest cas de les queixes dels veïns de la platja de Palma, que se senten menys tinguts als pressupostos que ha presentat l'Ajuntament de Ciutat. Precisament, el Menorca parla de reparació allà de les fuites d'aigua, reparacions municipals però que afecten a tota la illa, i mostra també punta prima en obres. En canvi, les Pitiuses, mentre el periòdico apunta a Londres també a turisme amb la lluita de l'illa d'Eivissa contra el lloguer il·legal, el diari mira cap endins, també en plana turística, però dient que hi ha reticències per obrir els hotels la propera Setmana Santa.
I la premsa estatal avui concentrada amb el judici contra el fiscal general de l'Estat.
En declaracions de Miguel Ángel Rodríguez, de González Amador, els han sentit ja. El País diu que la parella de Díaz Ayuso es presenta com a víctima del fiscal general. Si El País diu això i el presenta com a víctima, El Mundo ho demostra amb unes declaracions dient que el fiscal l'ha matat públicament. Fotografia en portada només per ell a El Mundo. Abaix diu que Víctor Torres, Ángel Víctor Torres, perseguia els funcionaris que torpedejaven Víctor de Aldama. L'ABC, mateixa portada com ahir, però invertint els termes, Torres a dalt, la parella d'Ayuso a baix, i La Vanguardia, a la seva avui, diu que Vox exigeix al PP valencià que aturi el pacte verd i la migració.
Arribat a les 7:30, ara és moment de fer una repassada als principals titulars d'aquest dimecres. El Parlament rebutja la proposició de llei de Vox per fer vehicular el castellà a l'educació. La seva proposta incloïa la derogació d'11 apartats de la llei d'educació i canvis en la llei de normalització lingüística, cosa que ha fet que el PP se sumés a l'esquerra i votés en contra.
La portaveu del PP, Margarida Duran, considera que la norma vulnerava els principis fonamentals del sistema educatiu. Sergio Rodríguez, de Vox, acusa els populars de deslleialtat.
Aquestes línies vermelles no són capritxos. Són conviccions de fons, construïdes al llarg dels anys.
Dígame usted cómo un niño, un padre en esta comunidad puede acceder a una parte de la educación. Una parte de la educación en castellano.
El PP ha presentat aquesta setmana una altra iniciativa perquè català i castellà siguin llengües vehiculars, però sense tocar altres normes, cosa que Vox considera que no tindrà efectes reals. El PSOE acusa el govern d'emprar la llengua com a moneda de canvi i, més per Mallorca, lamenta que els esforços no es destinin a millorar el sistema educatiu.
I avui és el segon dia de la World Travel Market, la fira turística de Londres. Allà, el president de l'Associació d'Agències de Viatge Britàniques admet que el canvi climàtic condiciona la venguda de turistes a les Balears durant els mesos de més calor de l'estiu.
Sin Tipton diu que també hi contribueix el fet que fora de la temporada alta els preus són més baixos, això, mentre que el govern defensa que el camí cap a la contenció turística es consolida perquè enguany l'arribada de visitants ha pujat només un 0,8% al juliol i un 1,5% a l'agost.
I les persones registrades a l'atur a les Balears baixen un 6% a l'octubre en comparació amb fa un any.
Hi ha gairebé 27.700 persones inscrites, 1.800 menys que a l'octubre de 2024. Els sindicats lamenten que encara hi ha una marcada estacionalitat. En canvi, els empresaris diuen que el desè mes de l'any ja forma part de la temporada alta turística.
L'exsecretari general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha de declarar avui en el judici contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Ahir ho va fer l'empresari i parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Alberto González Amador.
Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Qui va lamentar les conseqüències que diu que va patir per la filtració de la qual s'acusa el fiscal general.
Una filtració del correu electrònic en què l'advocat de l'empresari oferia un pacte a la fiscalia a canvi de reconèixer dos delictes fiscals.
I continuen tancats la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera per la presència d'un fong ambiental.
Des del passat 15 d'octubre només es troben operatius per casos d'emergència vital. Ja s'han derivat un part i dues operacions a Can Misses i 8 intervencions han estat reprogramades.
I en aquesta hora sembla que el trànsit és complicat en alguns punts de Mallorca, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Marc Riutort. Bon dia.
Hola, molt bon dia. En aquestes hores hi ha trànsit molt lent a la via de cintura, sobretot entre Sant Fusterat i a la connexió amb l'autopista d'Inca. També hi ha retencions a la carretera de Solla, en direcció a Palma i a la de Vall de Mosa, a l'altura del polígono de Sant Castelló. A l'autopista d'Inca, circulació densa entre Santa Maria i Consell en sentit cap a Palma. A l'autopista de Ponent, el trànsit és més fluid, amb qualque petita retenció a Costa d'en Blanes, recomanant precaució als accessos a la capital. Ja està per ara, molt bon dia.
Moltes gràcies, Marc. I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia. Avui tenim per davant una jornada molt assolellada, amb permís de qualque núvol baix. Això sí, molt poca cosa. El vent bufarà de xaloc i ho farà entre fluix i moderat. Això farà que a la costa més exposada, entre el sud i l'est de cada una de les illes, la situació marítima sigui un poc més moguda, marcada per la maror. Això sí, al nord i a l'oest de les illes sí que tindrem un panorama marítim bastant més tranquil. I a tot això li haurem de sumar una petita pujada en el termòmetre, esperant tenir un augment d'entre 1 i 2 graus aproximadament respecte d'ahir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri entre els 23 i els 25 graus aproximadament. Això sí, a partir de demà tornaran les complicacions. Durant la primera meitat de la següent jornada tornarem a tenir pluges, que cauran de forma local, però ja on descarreguin ho podran fer de forma moderada. Això sí, a partir del capvespre sí que tindrem molta més calma. Ara mateix tenim a Menorca 17 graus a Mahó i 17 també a Cala Morell. A les Pitiuses, 19 graus a Eivissa i 20 a Santa Eulària. I a Mallorca, 15 graus a Llucmajor, 16 a Inca i 17 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, Marco Justo deixa la banqueta del Palmer Bàsquet. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, el tècnic va presentar ahir la seva dimissió. Se'n va per voluntat pròpia i el club, després d'intentar que quedàs, ha hagut d'acceptar la sortida del tècnic. L'equip en mallorquí es coé en 5 derrotes en el 5 partit de Lliga disputats. Justo assenyala la falta de sintonia amb la directiva per mort dels fitxatges com el gran detonant. I a banda del bàsquet, en futbol sala, l'Illes Balears Palma pot guanyar aquesta setmana el primer títol de la temporada. L'equip es prepara per guanyar, com dèiem, el tercer Mundial de Clubs. El conjunt mallorquí es va entrenar ahir en doble sessió i avui ho farà a les 5:30 de l'hora baixa. El conjunt de Vadillo s'enfrontarà divendres al Peñarol uruguaià. Els mallorquins volen que Son Moix divendres sigui una festa. Escoltam el jugador del Palma, Lucao.
He visto los confrontos más bonitos era en la Intercontinental, ¿no? Cuando enfrentaba a los de Europa con los de Brasil. Bueno, nos toca ahora el Peñarol uruguayo, que es un poco sorpresa, ¿no? Porque normalmente la Libertadores suele ganar los brasileños. Entonces, bueno, claro, me ilusiona mucho por eso, porque es una competición que siempre vi desde fuera. Y bueno, ahora puedo experimentar jugar desde dentro, entonces claro. Me ilusiona mucho.
Idò, aquesta partidasa entre el Palma i el Peñarol de divendres començarà a les 9 del vespre i, com sempre, el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol a la Champions, el Madrid va patir a nit la primera derrota. El conjunt blanc va perdre a Anfield per 1-0 contra el Liverpool. Escoltam el seu entrenador, Xavi Alonso.
Ese gol les ha dado la ventaja y luego nos ha costado un poco, pero bueno, no puedo reprochar nada al equipo, lo hemos intentado y es la primera fase de grupos, podremos recuperar estos puntos y ya movemos pensando en lo que viene.
I l'Atlètic de Madrid va aconseguir una important i necessària victòria per 3-1 al Metropolitano contra el Sant Julià belga. Sentim el tècnic del conjunt matalasser, Simeone.
Llegó el 2-0. Y bueno, después vino la falta esa que la podíamos haber evitado y después sabíamos también que podíamos sufrir de pelota parada porque son muy buenos, tienen mucha altura. Marcaron el 2-1 y entramos en ese tiempo peligroso que podía ser 2-2, podía ser 3-1 y por suerte fue 3-1.
I ja per avui, quan falti un quart per les 7, el Villarreal visitarà el Pafos. El conjunt groguet vol aconseguir la seva primera victòria a la Champions. Marcelino García és el tècnic del Villarreal.
De lograr esta primera victòria que hasta ahora se nos ha negado, pero posiblemente hayamos merecido. Esperemos mañana también hacer suficientes merecimientos para lograrla y luego tener el acierto necesario más que el rival para definitivamente llevarnos los 3 puntos. No va a ser sencillo, pero bueno, con esa ilusión y esa ambición venimos.
I també necessita guanyar l'Atlètic Club, que a les 9 del vespre visitarà el camp del Newcastle. Escoltam el seu entrenador, Ernesto Valverde.
Con el Arsenal hicimos un buen partido, el otro día con el Karabakh también hicimos un buen partido. Mañana vamos a intentar darle continuidad a eso y en la medida de nuestras posibilidades también con los jugadores que tenemos, pero desde luego nuestra intención de hacer es un buen partido aquí y evidentemente intentar ganar.
I també a les 9 el Barça amb moltes baixes visitarà el camp del Bruges. Escoltam el davanter del conjunt català, Robert Lewandowski.
Tú ganas en el final del partido, es lo mejor que puede pasar. Y ahora cada partido también, especialmente aquí, que hemos visto partido de Brujia, que son muy fuertes en casa y sabemos que no es partido fácil en la final. Si volvemos a Barcelona con 3 puntos, es lo mejor.
I un darrer punt de futbol, perquè la selecció espanyola ja sap quins seran els seus rivals en el camí cap al Mundial de 2027. Les defensores del títol han quedat enquadrades al grup A3, juntament amb Anglaterra, Ucraïna i Islàndia. Només el líder del grup té bitllet directe per al Brasil, mentre que el segon classificat disputarà una repesca. I l'handbol Club Eivissa disputarà avui la primera ronda de la Copa del Rei. El conjunt eivissenc s'enfrontarà al Burgos, també de la divisió de plata, amb l'objectiu de superar aquesta eliminatòria i poder jugar la pròxima ronda contra un equip de la Lliga Sobal, de la màxima categoria. Escoltam el tècnic de l'Eivissa, Eugenio Tilbes.
Un trofeo que sempre és especial, intentar passar eliminatòries. Quizás el problema es que nos tocó uno de los favoritos de la competición, sobre todo en este primer sorteo, sin ser equipos de Asobal, quizás el equipo que menos quería la gente era Burgos. Disfrutar de este torneo especial como es la Copa Rey, que siempre motiva, siempre hemos hecho partidos muy, muy, muy divertidos y muy chulos en Blancadona. Somos capaces de intentar ponérselo lo más difícil posible.
I d'aquesta cita de Copa del Rei d'handbol, entre l'Eivissa i el Burgos es disputarà a la Blancadona i començarà a les 8 del vespre.
Gràcies, Miqui. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos parlam de la darrera hora de les negociacions per triar el nou president de la Generalitat Valenciana. Ara són les 7:40.
Soy Loles León. Si tienes un piso en propiedad más de 70 años y quieres un dinero extra, llama a Vitarrenta. 91-197-1700.
Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Són les 7:42. Ja s'han produït els primers contactes entre Alberto Núñez Feijóo, el president del Partit Popular, i Santiago Abascal, el de Vox, per trobar substitut a Carlos Mazón.
En aquest cas, el president del PP ha conversat aquest mateix dimarts amb el líder de Vox sobre el futur polític del govern valencià després de la dimissió del president en funcions. El PP necessita el suport dels d'Abascal per investir un nou president sense tornar a passar per les urnes, ja que no disposa de la majoria suficient a les Corts Valencianes. Quan queden només 13 dies per presentar candidatures, Susana Camarero, vicepresidenta de la Generalitat, apela a la responsabilitat de Vox.
Sí que nosotros apelamos, como no podía ser de otra manera, a la altura de miras para llegar a acuerdos para una nueva investidura. Es responsabilidad de la mayoría parlamentaria encontrar esa fórmula de continuidad del gobierno para funcionar, para seguir con la reconstrucción.
I qui els ha respost és Pepa Millán, portaveu del partit de Vox.
Lo primero que tiene que hacer el Partido Popular es
dejar claro qué es lo que quiere hacer, y con la propuesta que nos llegue formalmente, pues ya valoraremos, pero en cualquier caso nosotros no vamos a actuar ni con el tacticismo político del Partido Socialista con este asunto, ni con la torpeza que ha demostrado el Partido Popular.
I la ministra portaveu Pilar Alegria reclama que se celebrin eleccions avançades per no deixar diu l'elecció del nou govern en mans de Vox.
I enmig de les negociacions pel relleu polític, les víctimes de la Dana exigeixen en el Congrés presó per a Carlos Mazón.
Porque son 227 asesinatos.
Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tienen que morir mi padre? ¿Cuántas veces tenemos que morir para que los responsables de nuestras muertes reconozcan sus errores, paguen por sus inacciones y podamos descansar?
Son Ernesto Miguel Martínez y Rosa Álvarez, familiar y presidenta de l'Associació de Víctimes Mortals de la Dana, que han pres la paraula a la Cambra del Congrés dels Diputats a la sessió d'investigació sobre la gestió de la Dana.
En total, però, seran 13 les víctimes que passaran per la comissió en 3 sessions fins dijous. Els interrogatoris inclouen més d'un centenar de persones citades, entre les quals el mateix Carlos Mazón i la periodista Maribel Vilaplana.
I Saragossa ha decretat un dia de dol oficial i convoca concentracions pel darrer assassinat masclista.
Serà a les 12 del migdia a les portes de l'Ajuntament per la mort d'Eugènia, presumptament a mans de la seva parella, que ja ha estat detinguda. Amb aquest darrer cas ascendeixen a 35 les dones assassinades en mans de les seves parelles o exparelles enguany, 1.300 des de que es tenen registres. Això després que el Ministeri d'Igualtat hagi confirmat com a violència de gènere la mort d'una jove de 37 anys atacant a Alacant el dia 24 d'octubre. Cristina va ser apunyalada per robar-li 250.000 euros d'una herència.
I als Estats Units, el jove migrant musulmà Zoran Mandami fa història i arrasa a la valia de Nova York. El candidat socialdemòcrata, tal com s'autodenomina, ha guanyat les eleccions locals a més del 50% dels vots.
I ho ha fet davant l'exgovernador demòcrata i candidat independent Andrew Cuomo i també el republicà Curtis Silva.
The future is in our hands.
Mandami, el sentim ara, diu el futur és a les nostres mans, ha proclamat davant una multitud que Nova York torna a ser una ciutat que defensa el dret dels migrants, també dels treballadors. El triomf del demòcrata suposa també un toc d'atenció per a Donald Trump, qui des del principi de la campanya l'ha qualificat de comunista llunàtic. El president dels Estats Units atribueix la derrota del seu partit al tancament del govern federal.
Per cert, que Mandami també té un passat com a raper, té un perfil bastant peculiar per ser un candidat als Estats Units. I al Manco, 4 persones han mort i 11 han resultat ferides després d'estavellar-se un avió de càrrega.
Un avió que s'havia enlairat a l'aeroport internacional de Louisville, a l'estat de Kentucky, ara se n'investiguen les causes.
I han reobert els aeroports de Brussel·les i Lieja després que es tancassin per la presència de drons.
De fet, durant el tancament s'han desviat avions a altres localitats belgues. L'aeroport de Brussel·les s'havia tancat a les 8 del vespre, hora local, i poc després també s'ha tancat el de Lieja. L'activitat s'ha hagut de reprendre al voltant de les 9 del vespre, hora local. Les autoritats encara no han establert una connexió entre ambdós incidents.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7:46. El Ministeri de Sanitat ha exigit a les comunitats del PP les dades dels triatges de càncer de mama. Sanitat ha enviat un requeriment formal a les comunitats com ara les Balears, que encara no els han reportat perquè els facin arribar de manera immediata.
La petició arriba després que s'hagin detectat errades a Andalusia que han afectat milers de dones. A la conferència de premsa posterior al Consell de Ministres, la ministra Mònica García ha recordat que és obligació legal del Ministeri sol·licitar aquesta informació i ha advertit que la llei s'ha de complir.
En este país la ley se cumple y punto. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es nuestra obligación defender el derecho de la población a tener una prevención eficaz contra el cáncer en todo el territorio. Y es la obligación de Andalucía y del resto de comunidades autónomas facilitar esa información que permita ejercer esta defensa.
Continúan tancats la sala d'operacions i la sala de parts de l'Hospital de Formentera per la presència d'un fong ambiental. Des del passat dia 15 d'octubre només es troben operatius per casos d'emergència vital. Ja se n'han derivat un part i 2 operacions a Can Misses i 8 intervencions han estat reprogramades. Elena Trinidad.
El passat 17 d'octubre hi varen fer una primera desinfecció ambiental perquè s'havia detectat una humitat a l'antesala del quiròfan i de la sala de parts i posteriorment en varen prendre mostres que han demostrat la presència d'un fong ambiental. Avui la unitat de control d'infeccions s'hi torna a fer un altre procés de desinfecció i demà se'n farà un nou cultiu. S'haurà d'esperar 10 dies més per obtenir-ne els resultats i si les mesures aplicades han estat efectives poder reobrir les dues sales. Recordem que estan inoperatives des del passat 15 d'octubre, quan es varen detectar humitats a l'antesala aparegudes a conseqüència de la dana Alice. La coordinació amb el SAMU i Can Mises és total per si s'han de traslladar pacients.
Per cert, que el govern central ha anunciat que espera barresal de majoria d'ajudes als afectats pel temporal d'Eivissa a principis de l'any que ve. Ho ha dit el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, en resposta a una pregunta del senador eivissenc d'Esquerra Confederal, Juanjo Ferrer.
Cuerpo, de fet, preveu que d'aquí a 3 mesos ja s'hauran gestionat el 80% de la sol·licitud d'indemnització, la majoria de les quals s'han presentat per danys a vehicles i també a habitatges. El ministre ha explicat en quin punt es troben els expedients.
3.933 solicitudes se han presentado ante el consorcio. Ya se han gestionado el 20% de todas estas solicitudes, 783 expedientes gestionados. Además, 114 expedientes donde se considera que se va a alargar esta valoración ya tienen o ya se les han adelantado anticipos con respecto a las cantidades que van a cobrar finalmente.
I ara parlam dels pressupostos de l'Ajuntament de Palma. Perquè l'àrea de serveis socials, educació, joventut, participació ciutadana i igualtat tindrà una partida de 62,2 milions d'euros per al 2026. Això suposa un increment de gairebé 5 milions respecte de l'any anterior.
En un debat de pressupostos més tranquil d'allò que és habitual, l'oposició a l'Ajuntament de Palma s'ha mostrat en desacord amb uns comptes que considera que no resolen els principals problemes de la ciutadania, com l'habitatge o la neteja de la ciutat. És Llucia Muñoz, de Podem, i Xisco Ducros, del PSIP.
Digo que son unos presupuestos, los de Jaime Martínez, que son el manual de Mazón, que es más cemento, menos derechos y cero futuro.
¿Y prefieren ustedes dedicar el dinero público en indemnizar a extrabajadores de la empresa pública que están en procesos de presunto acoso y de indemnizar a sindicatos vinculados a Vox antes que destinar ese dinero a la limpieza de la ciudad?
L'oposició també es queixa de mala gestió i l'equip de govern es defensa així. És la portaveu de Cort, Mercedes Teleste.
Vostès els haguessin distribuït d'una altra manera, segur. Vostès no haguessin fet mai Espalma, punt. Vostès no haguessin invertit mai en recursos humans. Vostès no haguessin invertit mai en seguretat ciutadana. Ho tenim clar? No ho varen fer quan ho varen poder fer durant 8 anys. Però això no vol dir que siguin uns mals pressupostos.
I l'Ajuntament de l'AEO s'ha queixat del funcionament de Correus. Un paquet d'un ciutadà de l'AEO que el vol enviar a Mahó, que està a 12 quilòmetres, passarà primer per la unitat de Correus de Mahó, després passarà per Ciutadella, sortirà en vaixell fins a Alcúdia i d'Alcúdia anirà fins a Palma perquè és on hi ha el centre de tractament automatitzat. Aquest és l'espai on es mira, amb un sistema de seguretat i control, que dins els paquets no hi hagi, per exemple, substàncies prohibides. I de tornada farà les mateixes aturades fins a Mahó, que de fet era la destinació final. El PP de l'AEO ha presentat una moció al pla municipal. Blai Barber.
El Partit Popular de l'AIO considera que el funcionament de Correus s'ha deteriorat i per això demana al ple municipal una millora del servei. Nando Orfila és el regidor d'Hisenda de l'AIO.
Que potser després de setembre o d'octubre o quan Déu vulgui, pues reps allò infinitat de cartes que potser tenen matacellos de fa 2-3 mesos. I aquí, clar, cartes ni prop d'aquí són de publicitat sense més importància, però n'hi ha aquí només una targeta de desbanc, hi ha coses sanitàries, jo que sé, renovació d'un carnet de cotxe, bueno, coses greus, importants per ser gent i que provoquen molt de malestar.
Els populars en aquesta moció demanen reforçar la plantilla de Correus a l'AIO i en general a tota Menorca. Els sindicats com Comissions Obreres també constaten sobrecàrrega i acumulació d'entregues, sobretot quan no es cobreixen vacances. A més, els populars també creuen que s'hauria de crear una carteria a l'AIO, així com hi havia antigament per millorar l'eficiència del servei. També demanaran que els pressupostos generals de l'Estat garanteixin finançament suficient. El fet que només hi hagi un centre de tractament automatitzat a Palma és el que també fa que hagin de sortir sí o sí les cartes o paquets ordinaris fora de l'illa.
I quan falten 7 minuts per les 8 del matí, vos explicam que el pròxim dia 19 d'abril s'iniciarà a Prada, a la Catalunya Nord, la primera edició del Correllengua Agermanat. Els organitzadors expliquen que l'edició de l'any que ve és especial perquè la flama recorrerà tot el territori de parla catalana. Hi ha més d'un miler d'entitats que fa més d'un any que organitzen l'edició d'aquest 2026, ja que la flama passarà per 500 pobles i s'aturarà a un centenar.
I, de fet, hi haurà dues flames simultànies que recorreran a la part interior de Catalunya i la part de la costa que es trobaran a Tarragona. Des d'allà, la flama baixarà cap a Elx per seguir el recorregut cap a Formentera, Eivissa, Mallorca i també Menorca. El Correllengua Agermanat acabarà a l'Alguer el pròxim dia 5 de maig de 2026, de l'any que ve. El portaveu i coordinador del Correllengua Agermanat, Pau Emili Muñoz, explica que a cada poble on la flama s'aturi es llegirà un manifest.
Cada territori a nivell lingüístic i a nivell cultural també és molt diferent, però tenim una cosa en comú, que és tot xerrant la mateixa llengua, que és una llengua minoritzada, que rep atacs en aquests moments també des de les institucions, i per tant és una llengua que la ciutadania hem de defensar.
I per tant es llegirà el mateix manifest a tots els pobles i ciutats per on passi la flama, però les ciutats com Palma, Barcelona, l'Alguer i Prada es llegirà també un manifest que reculli les reivindicacions concretes de cada territori. Pau Emili Muñoz ha denunciat els atacs que el català rep tant del PP com de Vox.
I aquest Correllengua també serà una demostració de que la gent seguim amb ganes de defensar la nostra llengua i la nostra cultura, i tothom que l'ataqui veurà que és un camí que no ha de seguir.
El també portaveu de Joves de Mallorca per la Llengua ha recordat que les administracions tenen l'obligació jurídica de protegir el català, que és una llengua minoritzada.
Inca ultima els preparatius pel dijous bo a la Gran Fira de Mallorca, que se celebrarà d'aquí a poc més d'una setmana, dia 13 de novembre, i que comptarà un any més a més de 8 quilòmetres d'exposició i 300 paradetes.
La setmana gran del dijous bo començarà aquest divendres amb el pregó a càrrec de Bartomeu Boussà a Rom, que donarà el sus a les festes. Durant el cap de setmana se celebrarà la festivitat de la setmana de Santa Maria la Major, la copatrona d'Inca. Virgilio Moreno n'és el balda.
Perquè ja no només és un dia, pràcticament és una setmana, la setmana gran del dijous bo, i des d'aquí fer una convidada a tots aquells inquers, inqueres, mallorquins, mallorquines, i a tots els que estiguin aquests dies per Mallorca, que s'acostin a Inca, perquè tenim una gran quantitat d'activitats per celebrar la Fira de les Fires, que és el dijous bo.
Enguany, la mostra tradicional de maquinària tindrà més expositors per potenciar la tradició de la fira. Antigament era el lloc on els pagesos de la Contrada i tot Mallorca podien adquirir-ne les darreres novetats. Maria José Fernández, regidora del Dijous Bo.
Enguany, tot el que és la banda de maquinària, hi ha un increment de participants, de persones que vendran a mostrar els seus productes, que, com sabeu, venen d'arreu de totes les Illes Balears, inclús de fora, de la península.
I B3 oferirà una programació especial precisament per oferir en directe els millors moments d'aquesta fira, la més important de Mallorca. Riu, riu, tio, la guarda viva, jo sguardo el lobo de nuestra
cordera, jo sguardo el lobo de nuestra cordera. Riu, riu, tio. I torna el Festival de Música Antiga de Palma, que enguany arriba a la seva 28a edició. A partir de demà, cada dijous de novembre, hi ha concerts programats a 4 esglésies diferents, tots a les 8:30 del vespre.
El repertori inclou peces de diferents èpoques i que són interpretades per músics especialitzats en instruments d'època, precisament, o en rèpliques d'aquells instruments. El concert de Cloenda, per exemple, hi haurà violoncels, flautes i trompetes, però...
El que passa que és un avantpassat de la trompeta actual. No de pistons, no. Les notes s'articulen simplement amb el moviment dels llavis. Per tant, és un concepte molt diferent. Igualment, els violins també, a simple vista, poden pareixer bastant per escutzenes d'avui en dia, però són diferents. Les cordes, per exemple, no són metàl·liques, ja són de budell.
Era Nofre Morell, d'Arts Musicae, formació que clourà precisament aquest festival, el concert de dia 13 amb el títol Amor mi fa cantar a l'església de Santa Creu. Comptarà amb instruments tan peculiars com una guitarra, una viola de roda, l'arpa gòtica o el salteri. Carles Llull és el tècnic de l'Ajuntament de Palma que ha coordinat aquest festival.
Tocam des de la música del segle XIV, pràcticament, amb el grup Intactus i el seu concert d'amor Mi fa cantar, i passant per segles XV-XVI del cançoner d'Uppsala.
Aquest cançoner, el d'Uppsala, que deia Llull, és l'eix conductor del concert inaugural. Recordem aquest dijous, dia 6 de novembre, com tots, a les 8:30 del vespre, dèiem, a l'església de Sant Felip Neri, sota el títol Si amores me han de matar.
I aquest tema que sentiu és Rondel de l'Anyor, de nou romancer amb lletra del poeta Josep Maria Llompart.
No sents la flauta de l'Anyor.
Quan falta poc perquè s'acabi l'any, Llompart, que commemora el centenari del naixement del poeta i activista en favor de la llengua catalana, es presenta aquest dijous la biografia més completa de l'autor. És fruit d'anys de recerca de la crítica i estudiosa literària Pilar Arnau.
Arnau qualifica Llompart com una persona molt fanera, com una persona que de manera voluntària i desinteressada va estar al servei del país i sobretot del redreçament de la situació del català en un moment en què la llengua solia àmbits dels quals durant el franquisme n'havia estat arraconada. Així descriu Arnau la feina de Llompart.
Josep Maria Llompart va ser una persona molt feinera, però a la vegada una persona molt generosa en el país. Tenia una feina de 8 a 3, de funcionari, però dedicava els hora baixes, els vespres, els caps de setmana, a fer país. I ho feia de la millor manera que en sabia, fent discursos, fent recerca, fent una certa discriminació positiva a favor dels joves.
Mentre en resti un bri de la de Josep Maria Llompart de la Penya, un home polifacètic al servei del país, és el títol d'aquesta biografia. Segons l'autora, aquesta és l'actitud que tindria Llompart davant determinats esdeveniments polítics que condicionen la situació de la llengua.
Evidentment, seria... Jo crec que ell ara estaria indignat de veure les malfetes polítiques contra la llengua, o, si tu vols, també, no sé, no només malfetes, també, diguem-ne, la passivitat, no?, de diversos governs que no ens esperaven que fossin tan passius amb la llengua.
L'obra es presentarà aquest dijous a les 7 de l'hora baixa, Can Alcover, a Palma.